Lleida, millor que mai.
Arribem ja al punt d'un quart i gairebé dos minuts d'onze del matí, moment per parlar de cuina aquí a Lleida millor que mai amb el nostre assessor gastronòmic Enric Millà, qui saludem. Molt bon dia, Enric.
Hola,
Enric, ara... Enric?
Sí,
Enric?
Sí.
Hola, bon dia, no t'escoltava.
Bon dia.
Avui a través de la línia telefònica el tenim a Burgos, on hi és per doncs, oferir un nou curs de cuina en les seves tasques d'assessoria.
Correcte. Portem aquestes setmanes viatjant i avui ens ha tocat la ciutat de Burgos.
Mm-hmm. Molt bé, tenim diversos temes per comentar amb l'Enric, un que ens porta a parlar de seguretat alimentària i d'una tècnica que consisteix en la irradiació dels aliments per eliminar microorganismes que provoquen malalties i que poden ser transmesos a través d'aquests aliments. Una tècnica d'irradiació que ara sembla que es vol implantar al Canadà. Com va això, Enric?
Doncs bé, el Departament de Salut de Canadà l'any 2002 va treure un projecte de llei per dur a terme el que és la irradiació de la carn crua, no? I en aquell moment això la gent no ho veia clar i al final ho van tenir de tirar enrere. Aquesta tècnica bàsicament es basa en l'aplicació de radiacions ionitzants amb raigs ultraviolats i gamma, no? D'aquesta manera eliminen totes les bactèries de la carn, com pot ser la salmonella o la Escherichia coli, no? La proposta es va deixar aparcada i degut a que el 2012 es van tindre que retirar 3,5 milions de quilos de carn de vacú d'una companyia canadensa, la gent ha canviat una mica la seva forma de veure-ho, no?
Has fet canviar d'opinió.
Sí, han canviat l'opinió. Uh-huh. I bàsicament el que s'està plantejant és dur a terme, no? Això sembla que podria ser que fins i tot ens arribés aquí amb el Tractat de Lliure Comerç amb d'Europa, amb els Estats Units.
Ens podria arribar car tractada amb aquest procediment.
Sí, uh-huh. amb aquest procediment. L'únic que sí que està clar que hi haurà una etiqueta on ficarà car irradiada. I, bueno, ja, com passem aquestes coses, sempre hi ha a part de la indústria alimentària, que ho veu que és molt bona cosa, ja que eliminen tots els microorganismes patògens, destrueixen part de l'ADN celular, però d'aquesta manera també el que aconsegueixen és que aquesta carn duri més temps a la nevera, no?
Però hi ha algú que no ho veu clar, això?
No, hi ha gent que no ho veu clar, perquè el que sí que adverteixen és que aquesta irradiació produeix toxines com el benzè, redueix el volum nutricional dels aliments i fins i tot canvia el gust d'aquesta carn, no? Uh-huh. M'ha sobtat una mica la qüestió aquesta. Portem molt temps parlant, anys i anys, parlant del tema dels transgènics i potser més endavant tindrem que parlar de la irradiació de la carn. I bé, són notícies del tema de seguretat alimentària que la veritat és curiós que es plantegin portar-les a cap.
Molt bé, doncs veurem com acaba tot plegat i si també realment ens acaba afectant per l'entrada en vigor o no d'aquest tractat de lliure comerç amb els Estats Units, eh?
Sí. Bàsicament, bueno, són novetats que van sortint dintre del que és el món de la indústria alimentària. Mm-hmm. Ja veurem més endavant a veure què passa amb el tema.
Tornem cap a casa, o almenys cap a un territori més proper, i ens n'anem ara cap a les jornades gastronòmiques de la Clova, que se celebren des d'ahir 1 de juny, durant tot aquest mes, a l'Estartit.
A l'Estartit, a les Illes Medes, és un bon lloc per anar a visitar, i bàsicament és més d'una docena de restaurants, ofereixen plats no concebuts expressament per l'ocasió. La proposta consta de diversos menús, primers plats basats en tot el que és espècies de clova, ja siguin escopinyes, cluïs, escargol de mar, musclos i navalles. Bé, arriba aquesta època ja de l'estiu, que apreta la calor i sempre venen de gust, no?, davant del mar, i és un bon lloc per anar a visitar i per recomanar als nostres oients.
Molt bé, la clova diríem que és la família de tots aquests animalons que tenen closca, animalons de mar, eh?
Animalons de mar. Podríem inclús afegir el que és la gamba, perquè al final té clova també, encara que normalment no la percebin com a tal, però podria ser-ho també.
Molt bé. Doncs aquestes jornades gastronòmiques de la clova que se celebren des d'ahir 1 de juny fins al 30 de juny, fins a acabar aquest mes, a l'Estartit. I anem a parlar ara d'un nou rànquing de l'Opinionated About Dining, que és una manera de qualificar els restaurants. Ara ens ho explicarà l'Enric en què consisteix, però el més destacat és que en aquest top 100, doncs hi trobem 5 restaurants catalans.
Sí, bàsicament aquesta guia que qualifica tot el que ets dintre aquests restaurants europeus, en trobem 5 de catalans, no? És per veure el gran nivell que tenim culinari. El que fa principalment és aquesta guia, són sistemes de qualificació de restaurants elaborats per diversos experts de cuina i gastronomia internacional, i enguany la llista està encapçalada pel pareixer l'Arpega, però coses que m'ha cridat la curiositat, el celler de Can Roca, que està catalogat també com a millor restaurant del món, en aquest cas, amb aquesta guia, està en el número 37. Entre altres restaurants trobaríem el Sant Pau de la Carme Ruscalleda, el Tickets, el Disfrutar i el Pacte. Uh-huh. Aquests tres últims, tots de l'Albert Adrià, el germà d'en Ferran, i tots ubicats a Barcelona, un tocant al costat de l'altre, es pot dir. I bé, actualment aquesta guia diríem que és una predicció estadística, no? La transparència i l'exigència dels professionals que viatgen arreu del món i qualifiquen aquests restaurants. Va néixer com un fòrum de discussió fundat per Steven Polnicki, i poc després es van convertir en un dels primers blogs de gastronomia del món. Des de l'any 2008 es dedica bàsicament a puntuar tots els restaurants, no? I cada vegada se van sentint més sobre aquest tema de les diferents guies que puntuen els restaurants. Normalment la que coneixem sempre més és la guia Michelin, i alguna vegada fa poc també vam estar parlant aquí a UAU sobre la guia de deserts, o sigui, tots els 100 millors restaurants del món, i aquesta és una altra guia. La veritat és que canvia moltíssim, no? Com pot ser que amb algunes guies, o sigui, Can Roca estigui situat en el número 1, i amb aquesta, en aquest cas, el 37 o el 38, si no recordo malament. És curiós, no? Però bé, bàsicament a destacar la gran qualitat dels restaurants que tenim a Catalunya.
Molt bé, i tant. És una guia que dius que ve associada amb un foro, no?
És un foro de debat, va néixer com un foro de debat, i s'ha convertit des del 2008 en un dels primers blogs de gastronomia del món més consultats. El que fan és tots els crítics que puntuen aquests restaurants, fiquen totes les transparències, quins dies l'han visitat, quins plats han degustat i la nota que li fiquen.
Molt bé, molt bé. Una guia per saber on anar a menjar i per què s'ha de fer allí i no en un altre lloc. Allò, explicar-ho i argumentar-ho.
I argumentar-ho.
I també parlem de les jornades gastronòmiques, en aquesta ocasió, del Llagostí, que se celebren a Alcanar.
Correcte. Estem en una època fantàstica per prendre llagostins, no? I el Canà continua celebrant les jornades gastronòmiques dedicat a aquest producte, que enguany tenen lloc des del 26 de maig fins al 26 de juny, també durant un mes. És la 5a edició ja d'aquestes jornades gastronòmiques i un total de 15 establiments. El que fan és elaborar plats exclusius amb el llagostí com a protagonista. Dintre del Canà també, bueno, totes les poblacions, ja sigui el Canà Platja, el Canà Centre. O sigui, és un lloc també per anar a visitar Punta de Catalunya i degustar un dels millors llagostins que tenim a la nostra costa mediterrània, no? Normalment en el tema del llagostí sempre coneixem potser més el llagostí de Vinaròs, degut a concurs de cuina, però estem parlant de la mateixa zona i val la pena desplaçar-se per provar aquests llagostins.
Molt bé. Alcanar, aquestes 5es jornades del llagostí que se celebren fins al dia 26 de juny. Una bona oportunitat per degustar aquest producte. I és un producte, el llagostí, que també té molt protagonisme en la proposta de cuina que ens ofereix tot seguit l'Enric, pel que fa a aquest menú de productes de proximitat i de temporada. El llagostí i també les cloïsses.
Sí, pensant una mica en aquestes dues jornades, avui he pensat en dos plats una mica enfocats en això. De primer plat faríem un tartar de llagostins amb cap de la planxa, a la planxa i una salsa taronja. Per fer-ho, bàsicament, he pensat en un concepte una mica japonès, per dir-ho d'alguna manera, a l'hora de fer aquest tartar de llagostins, no? El que faríem és agafar, pelaríem els llagostins i una vegada ja pelats, els picaríem a dauets petitets i aleshores per marinar una mica, per matar qualsevol tipus de bactèria, normalment afegiríem dintre el que és un tartar una mica de suc de llimona. En aquest cas ho farem amb una mica de soja. La soja és aquest ingredient tan fort, o sigui, tan salat, que aleshores el que farem és amb un 33% de salsa de soja i el restant de suc de taronja natural. Farem una barreja, i una vegada tinguem fet aquesta barreja, el que farem és barrejar aquests llangostins picats durant 2 minutets, senzillament perquè ens facin aquesta cocció freda, i després ja ho escorrem una miqueta. A partir d'aquí, jo recomanaria només ja ficar-ho al centre del plat, amb un motlle d'acer inoxidable, aquests llangostins que ja han tingut aquest matllatge amb la salsa de la taronja i el suc de la soja, i el que faríem és agafar uns cabdells i els marcaríem a la planxa amb una miqueta d'oli, amb una paella ben calenta, per buscar aquest torrat, no?, amb el cabdell que queda impressionant, una miqueta de sal gruixuda per acompanyar. I per un altre costat el que faríem és amb una miqueta més de suc de taronja, després agafaríem la pell de la taronja picada molt fineta, sense la part blanca, una miqueta d'oli, d'oliva, i faríem el que és una vinagreta. I per acompanyar, bàsicament, com que el llagostí està marinat, només tindríem que ficar aquesta vinagreta de taronja per damunt dels cabdells marcats a la planxa i tindrem un primer plat d'aquesta temporada fantàstic.
Tàrtar de llagostins amb cabdells a la planxa i salsa de taronja. Això per començar. I per continuar, cloïsses amb all cremat.
Amb l'all cremat. L'all cremat és una salsa que és una mica complexa de fer i la veritat que no es troba molt sovint per les terres de Ponent. Bàsicament, es té que agafar en una paella amb molta quantitat d'oli d'oliva, a foc molt, molt suau, i el que ficaríem és uns alls laminats. I deixem que se'ns vagin torrant fins que els tinguem ja quasi, quasi negres, però sense que ens amargueixin. Una vegada ja els tenim així, el que faríem és els retiraríem. I amb aquest mateix oli afegiríem el que és la ceba i faríem el mateix procés, fins que quasi, quasi estigui negre, després retirem, ho faríem igualment amb el pa, una miqueta de julivert i uns tomàquets. Amb tot el que hem retirat, i juntament amb l'oli que ho hem fregit, ho triturem tot i ens quedarà com una picada molt torrada de color bastant negre. I el que faríem bàsicament és agafar amb aquesta picada que ja tenim triturada, la faríem en una paelleta, ficaríem una mica d'aquesta picada, ficaríem les cloïsses naturals, si volem una punteta d'aigua, però molt, molt poqueta, una fulla de llorer, ho tapem i ho deixem coure 3 minutets i tindríem un plat mariner fantàstic i bastant fàcil de fer. Una de les coses importants és amb aquest all cremat que podem fer, i com que en aquest cas l'hem cuitant a matar totes les bactèries i ens aguanta molt de temps a la nevera, ho podem ficar en un pot de vidre, ho podem conservar tranquil·lament durant un mes a la nevera aquesta salsa, per acompanyar qualsevol peix, és fantàstica.
Molt bé. Un parell de plats mariners i de postres, doncs, fruita, amb les cireres que encara queden, que no s'han malmès per les darreres pedregades, doncs farem avui un mojito de cireres.
Bé, sí, la idea és bàsicament és fer un mojito de cireres. Per fer aquest plat faríem una cosa que és entre cometes. El primer que faríem és treure els pinyols a la cirera i deixaríem macerar aquestes cireres amb tots els elements de mojito, el ron, el sucre de canya i la menta i la soda. I ho deixem macerar durant un espai de 2-3 hores amb nevera i després una vegada ja les tinguem macerades, les escorrem ben escorregudes, aleshores fiquem una mica de sucre de canya en una paella i una vegada ho tinguem caramelitzat afegim aquestes cireres, donem un parell de saltejades perquè ens caramelitzin i afegim una miqueta de ron i ho flambegem. Aleshores ja tenim aquestes cireres flambejades amb aquest gust al ron, ho ficaríem al centre del plat, jo aprofitaria per ficar-hi un gelat de vainilla al centre i després unes fulletes de menta picada. Tindrem un concepte d'un mojito amb tots els seus aromes, però en aquest cas fet amb cireres.
I ens ocupem per últim del vi. En aquesta ocasió ens proposes un vi blanc de la denominació d'origen Terra Alta, els Amelers, 2015.
Els Amelers, de Celler La Fou, és un vi de la Terra Alta, és un vi blanc monovarietal de Garnatxa i ens maridava molt, molt, molt bé amb aquests plats de llagostins, cloïsses, potser no tant el que és amb el mojito, que jo crec que amb el ron no faria falta acompanyar-ho. És un vi blanc d'aspecte lluminós, es presenta groc i pàl·lid visualment, no?, amb una rica expressió aromàtica, en les quals les notes cítriques, a pell de llimona, aranja i florals, com pot ser el gessamí, no?, donem pas a matisos de fruita madura com és l'albercoc i l'ametlla. i en boca, que té una textura molt amable i una bona acidesa, que ens serà fantàstica aquesta acidesa per poder mediar amb aquests plats. I és un vi blanc que no és excessivament barat, tot el de mercat està sobre els 12-14 euros en botiga, però val la pena provar-ho, i fa poc que acaba de sortir el que és aquesta anyada 2015 al mercat.
Molt bé, doncs, amb aquesta darrera proposta, amb aquest darrer suggeriment, doncs ens quedem i tanquem també aquest espai dedicat a la cuina, avui dijous amb l'Enric Millà. Moltes gràcies, Enric, t'esperem d'aquí 15 dies al Lleida Millor que Mai. Que vagi molt bé per Burgos.
Fins la propera.
Fins la propera, adeu-siau.
Lleida millor que mai, amb Joan Pere Roca.